La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Els jutjats de Catalunya tornen a liderar el 2018, un any més, la taxa de denegació d'ordres de protecció a les víctimes de violència masclista. Així, de les 5.200 peticions presentades, un 3,5% menys que el 2017, se'n van denegar el 46%, molt per sobre de la mitjana espanyola del 30%. En total es van presentar 23.000 denúncies, un 0,6% més que el 2017, per part de 21.000 dones, un 2,8% menys, cosa que suposa una ràtio de 55 víctimes per cada 10.000 dones, per sota de la mitjana espanyola de 65 i per sota de les 57 del 2017. Una quarta part van demanar ordre de protecció, però gairebé la meitat no la van obtenir. A Sant Cugat del Vallès hi ha hagut una important mobilització feminista aquest matí que ha arribat a tallar la via a l'estació de la ciutat. Cugat.cat, Martí González.
Bona tarda. La jornada ha arrencat amb normalitat fins que una protesta feminista ha tallat els serveis de trens de Ferrocarrils de l'alçada de Sant Cugat. Una trentena de persones ha accedit a les vies que han quedat bloquejades per aquesta protesta en suport a la vaga feminista i el col·lectiu 8.000 motius, que ja va tallar les vies ara fa un any. Escoltem l'alcaldessa Carmela Fortuny.
Crec que és bo que avui també passin aquestes coses, perquè de vegades no ens diuen només en els moments en el que defenseu el procés doncs tallem les vies del tren. No, doncs avui que defensem els drets de les dones i aquesta igualtat i aquestes regles del joc, crec que també és bo que hi hagin aquestes mobilitzacions sempre, evidentment, pacífiques.
Més enllà d'aquest tall, els serveis de la ciutat han funcionat amb normalitat i amb els serveis mínims decretats. Sant Cugat també ha alçat la veu en suport a les reivindicacions feministes amb l'adhesió i la lectura del manifest de les entitats municipalistes. Al migdia, una multitudinària manifestació amb més de 2.000 persones recorrent als carrers de la ciutat ha evidenciat aquestes protestes amb crits contra el patriarcat i la violència masclista. Escoltem alguns manifestants.
Estem com estàvem anys enrere. Jo, quan era joveneta, ja hi anava i, bueno, has de sortir al carrer perquè, si no, no aconseguirem res.
Estar aquí i donar suport a aquest moviment, per mi, és una de les coses més importants que pots fer.
Estic aquí i també fem poble perquè Sant Cugat necessita moltes reivindicacions.
Davant de les injustícies ens hem de moure i reivindicar el que estem reivindicant avui.
A la tarda, després d'un dinar popular a la plaça de l'1 d'octubre, la manifestació es desplaça cap a Barcelona amb una cercavila.
La Setmana de la Dona ha combinat a Sant Fruitós del Bages aquest divendres amb el Dia Internacional de la Dona i ho ha fet amb la lectura del manifest davant l'Ajuntament. Ràdio Sant Fruitós, Marc Vila.
Bona tarda. Sant Fruitós de Bages ha viscut la Setmana de la Dona en diverses activitats des de dimarts fins aquest divendres, com caminades, tallers o visites d'oci. A les 12 del migdia d'avui s'ha fet la lectura del manifest institucional davant de l'Ajuntament amb una cinquantena de dones presents i a les 9 del vespre al Teatre Casal Cultural es podrà veure la representació teatral Pòquer de Iaies a càrrec de l'associació Dona Cançó, que coordina l'acte artístic. A l'obra, dues iaies entren en acció i la màgia està servida d'una manera molt divertida. Les protagonistes són la Montserrat Escopinya i l'Albergínia Montserrat. Per la seva banda, el col·lectiu feminista de Sant Fruitós de Bages, Mai Sense Veu, ha preparat un esmorzar no mixt de la plaça Alfred Figueres, on han elaborat cartells per a la manifestació de Manresa de les 7 de la tarda. Ho explica Carla González, del col·lectiu Mai Sense Veu.
Doncs hem preparat un esmorzar no mixt i per preparar cartells per la manifestació de la tarda de Manresa a les 7. I doncs res, ens hem juntat aquí totes per juntar-nos i, a part, doncs, fer els cartells i poder... També volem quedar totes juntes per fer cotxes i anar a la manifestació.
La manifestació arrencarà la ben plantada de Manresa a partir de la tarda.
I això és tot. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Bona tarda a tots i benvinguts.
Les dones ens volem vives, lliures, i exigim un marc laboral segur que garanteixi la igualtat de tracte i d'oportunitats, del qual s'erradiquin les múltiples discriminacions i violències que patim les dones en el món. Un marc laboral que inclogui i reconegui els treballs que fan possible la sostenibilitat de la vida, que garanteixi els drets de totes les dones, sigui quin sigui, el treball que desenvolupin. Per fer-ho possible, per garantir-nos el dret a viure, Des de la Intersindical lluitem i treballem per construir una república catalana independent que articuli les polítiques necessàries per erradicar les violències masclistes i que garanteixi la igualtat efectiva de les dones i del conjunt de la ciutadania. Perquè si volem esdevenir una societat de dones i homes lliures, la República Catalana feminista és l'única alternativa possible a un règim monàrquic profundament patriarcal, a un estat de Mozart que empresona la dissidència, criminalitza la proposta i garanteix impunitat a qui fa apologia de la violència patriarcal i masclista i a qui la practica. Des de la Intersindical CCC ens comprometem i lluitem perquè els drets de les dones estiguin en el centre de la nostra acció sindical diària, en tant que entenem que, a més de ser un dret fonamental, garantir-los els drets millora de les condicions de vida del conjunt de la classe treballadora. Per tal de contribuir o avançar cap a la igualtat efectiva en l'àmbit laboral i esdevenir agents transformadores en aquest sentit, atès que disposem d'una llei d'igualtat que conté articles que regulen la creació de la persona sindical d'igualtat, articles anul·lats pel Tribunal Constitucional, engeguem una campanya per reclamar la creació d'aquesta figura en els centres de treball on tenim representació. Així mateix, exigim al govern que recuperi els articles anul·lats. Erradiquem el patriarcat. Construïm la República Feminista Catalana. Sense igualtat no pot haver llibertat.
Benvinguts al FAR del dia 8 de març de l'any 2019. Salutacions cordials de l'equip que fa possible aquest programa i que sense la presència de les nostres companyes no seria possible fer-lo cap tarda. Salutacions cordials d'en David Valverde, en Joan Bosch, en Sergi Mir, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández i en Josep Maria Cano, però avui de manera molt especial de la Judit Castells, de la Cristina Cantal i de la Isabel González. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Una actualitat.
Aquestes són algunes de les consignes que aquest matí s'han cridat per molts carrers de Catalunya, també de la ciutat de Barcelona, que s'ha omplert de persones reclamant més igualtat sota el lema «Ens aturem per canviar-ho tot, cap pas enrere». Durant el matí s'ha viscut moments de tensió amb els Mossos d'Esquadra en alguns punts de la ciutat. Què tal, Isabel González? Molt bona tarda.
Bona tarda. El darrer d'aquests moments d'atenció ha estat aquest migdia davant el Corte Inglés, on els Mossos d'Esquadra han identificat un grup de piquets, però, de fet, des de primera hora d'aquest matí els carrers de Barcelona s'han omplert de manifestants que han començat a tallar algunes vies de circulació. Així, la Meridiana, Diagonal, Fabra i Puig i la Ceps han estat els punts més afectats, tot i que, segons la Guàrdia Urbana, cap a les 9 del matí el trànsit s'ha restablert amb normalitat. Els desallotjaments d'aquests punts, segons han denunciat via Twitter els comitès de vaga, s'han efectuat amb violència i també amb amenaces d'identificació de les persones allà presents. De fet, a un altre supermercat d'Horta-Guinardó ha estat un dels punts conflictius del matí, quan un piquet informatiu format per 5 dones han estat retingudes dins del supermercat durant 3 quarts d'hora. Segons han informat, una de les manifestants hauria rebut cop de porres i 3 d'elles han estat denunciades, una fins i tot denunciada. Diversos centres d'atenció primària també s'han unit en aquesta jornada de vaga feminista. El Cap Manso, per exemple, ho ha fet sota el lema «Més igualtat, menys diazepam».
Vaja. No, està bé. Era un... És un dels crits, no?, que
exacte,
es treballi per la igualtat i no pas per les respostes farmacològiques.
També un altre col·lectiu amb el qual, de fet, ahir en vam parlar, el col·lectiu de les Kellys, han estat tallant carrers al districte de Sant Martí i han entrat a diversos hotels on han cridat consignes per millorar les condicions de les cambreres de pis. Pel que fa al seguiment al sector educatiu, si ens centrem en la facultat, a la Universitat de Barcelona, ha estat majoritari entre els alumnes de les facultats de Dret, Educació, Filosofia i Geografia. Transport públic també s'ha sumat a aquesta vaga, oferint, això sí, serveis mínims. A primera hora del matí, algunes línies d'autobusos s'han vist afectades, tot i que a hores d'ara els busos circularien amb total normalitat. El metro, Renfe i Ferrocarrils ofereixen aquests serveis mínims dels quals ens fèiem referència ara. I ja aquest migdia, el col·lectiu de periodistes feministes s'han concentrat a Barcelona, així com els estudiants, que segons xifres que han donat la Guàrdia Urbana ha plegat 13.000 persones durant aquestes darreres hores. En l'àmbit institucional, les regidores de Barcelona en Comú i també l'alcaldessa han explicat que avui fan vaga feminista i aturen la seva activitat. Recordem que aquesta tarda la convocatòria és de 6:45 a la Gran Via, una manifestació que pretén acabar a les 8 amb un gran acte final a la plaça Catalunya, on es farà la lectura del manifest i hi haurà música, dansa i teatre.
Doncs aquesta és la crònica del que ha passat aquest matí, ha succeït aquest matí a la ciutat de Barcelona. Per cert, des d'ara a les 4 i fins a les 6 de la tarda, segona tongada d'aturades parcials, convocades sobretot bàsicament pels sindicats UGT i Comissions Obreres, que no han cridat a la vaga durant tot el dia, durant les 24 hores, sinó només aturades durant dues. La primera de 12 a 2, la segona de 4 a 6 de la tarda. Si hi hagués alguna novetat, si es produïssin, sobretot més càrregues dels Mossos d'Esquadra, que és una imatge que en dia 8 de març no havíem vist, penso, mai fins ara. També és veritat que fins ara no havia hagut tanta mobilització el dia 8 de març com l'està ben aquest any. L'any passat ja hi va haver una d'important, però aquest any, sens dubte, penso, supera de llarg el que s'havia viscut fins ara. I crec que això és bona notícia.
Un caire més reivindicatiu.
Exacte. Ara només falta que això no s'aturi quan arribin les 12 de la nit, sinó que siguem capaços de fer-ho durar doncs, els 364 dies de l'any que ens queden fins al proper dia 8 de març.
El més òptim seria que no calgués fer-ho perquè les coses ja estan com han d'estar.
Evidentment, que és el que ens agradaria a tots. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
I ens en anem cap a Tarragona. Daniel Rodríguez.
Doncs sí, perquè el 8 de març a la Costa Daurada també s'ha viscut, especialment sobretot a Tarragona, perquè a primera hora del matí un piquet ja ha fet talls de trànsit a les artèries d'entrada a la ciutat. Aquest grup de persones després s'ha desplaçat cap a la Tàrraco Arena Plaça, l'antiga plaça de Braus, on s'inaugurava una fira d'oportunitats. El piquet s'ha col·locat a la porta del recinte, impedint l'entrada i cridant consignes contra el capitalisme i el patriarcat. Els Mossos han fet acte de presència, però sense intervenir. La concentració s'ha acabat aixecant sense cap incident i la fira ha pogut obrir portes. Aquest grup també ha fet diverses pintades i enganxada de compreses a la seu del partit d'extrema dreta Vox. Finalment han arribat a la plaça Imperial Tàrraco, des d'on ha començat la manifestació més multitudinària, la del moviment feminista i d'estudiants. Prop de 2.000 persones han recorregut al centre de la ciutat fins a la delegació d'ensenyament, entre proclames contra el masclisme, les agressions a les dones i a favor de la igualtat en tots els àmbits de la societat. També han aprofitat per fer pintades al carrer i en diversos establiments. D'altra banda, la manifestació convocada pels sindicats UGT i Comissions Obreres ha comptat amb la participació d'unes 300 persones que, després de llegir el manifest d'aquest divendres 8 de març, s'ha traslladat pel centre de la ciutat fins a les portes dels jutjats tarragonins.
I a Girona, seguiment massiu de la vaga feminista per part dels estudiants universitaris de la ciutat, on hi ha hagut talls de carretera i algun piquet contra les grans superfícies comercials. Cristina Cantal.
La jornada de vaga del 8M en motiu del Dia Internacional de les Dones ha començat amb un tall de trànsit d'una hora de durada a l'entrada sud de la ciutat de Girona cap a les 8 del matí per la zona de l'Avellaneda. Després, les manifestants s'han dirigit cap al centre de la ciutat per carretera a Barcelona, on hi havia convocada una manifestació a partir de 11:45 del migdia. Un piquet feminista d'unes 300 dones han recorregut al centre de la capital gironina per reclamar als comerços oberts que baixessin persiana durant la jornada de vaga. Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir custodiar les entrades del Corte Inglés a Girona per evitar que entressin. Tot i així, les manifestants han pintat alguna façana reclamant que s'aturés l'activitat. Cap a les 12 del migdia s'han unit al Pont de Pedra les manifestants sindicals amb les estudiantils que havien fet una marxa lila des del campus de Montilivi, passant pel campus Centre d'Infermeria i Medicina i cap a la Facultat de Lletres al barri Vell. A cada aturada s'han llegit manifest amb proclamacions i reivindicacions feministes, com la que ens pronuncia ara la Carla, portaveu de la Forja Joventut Revolucionària.
Avancem cap a la vaga feminista per combatre l'escletxa salarial, per la recuperació i extensió dels serveis públics i de protecció social, per perseguir l'assetjament a la feina, per acabar amb la violència institucional, per exigir protocols integrals efectius en tots els àmbits, per una reforma laboral feminista, per totes les que no poden lluitar avui al nostre costat i perquè ens sobren motius per fer-ho. Colze a colze, amb la sororitat i la vaga general com a arma, demostrarem la nostra força avui, 8 de març als carrers.
La marxa ha finalitzat davant la seu de la Generalitat a Girona amb càntics a favor de la igualtat i en contra de les agressions masclistes, on han coincidit amb els treballadors de la Generalitat a Girona que protesten cada divendres per reclamar la llibertat dels presos independentistes. Aquest fet ha provocat enfrontaments verbals entre els dos col·lectius perquè les manifestants han considerat que no s'haurien de celebrar altres actes que no fossin relacionats amb la vaga feminista en un dia com avui. A nivell universitari hi ha hagut un seguiment massiu de la vaga amb una activitat docent gairebé aturada i amb les aules buides. A altres poblacions de la província de Girona, com és el cas de Castelló d'Empúries, Sant Feliu de Guíxols o Palamós, hi ha hagut concentracions davant dels ajuntaments a les 12 del migdia amb lectures del manifest institucional del 8 de març i aturades de 2 hores. La manifestació unitària començarà en aquest cas a les 6 de la tarda a Girona, sortint de Plaça Independència.
També èxit de seguiment a l'aturada a la zona, de fet, a la comarca del Garraf, Ivan Fernández.
A la capital del Garraf, milers de persones s'han manifestat per reclamar la plena igualtat entre homes i dones. La convocatòria ha donat el tret de sortida davant del Mercat Central de Vilanova i la Geltrú i ha transcorregut per diversos carrers de la ciutat. L'itinerari ha estat dissenyat especialment per passar per davant d'equipaments i establiments que es consideren claus en la lluita feminista. En aquest sentit, la comissaria de la policia local ha estat el punt que s'ha utilitzat per desmentir que hi ha moltes denúncies falses sobre la violència de gènere. El jutge ha estat el següent punt marcat en la marxa feminista d'avui amb motiu del tractament que la justícia fa de la violència de gènere. La plaça de les Neus amb l'església de Sant Antoni Abat també ha servit per denunciar el paper de l'església amb la dona i finalment la Rambla Vilanova ha servit per denunciar les desigualtats que la dona té en aspectes econòmics. La manifestació ha acabat a la plaça de la Vila on s'ha llegit un manifest de la mateixa manera que s'han llegit també altres municipis veïns com Cubelles, Sant Pere de Ribes o Sitges. Per la seva banda, al Baix Llobregat amb motiu de la vaga, alguns serveis s'han vist afectats, com per exemple el metro o la Junta Comarcal del Baix Llobregat del Col·legi de Metges de Barcelona, que han realitzat serveis mínims per cobrir les urgències. Altres municipis, com Gavà, han aprofitat per recordar durant els actes convocats aquest matí. L'any passat, la ciutat es va declarar ciutat feminista, tot assumint el decàleg per la construcció de ciutats feministes del Baix Llobregat. I finalment, al Vendrell, al Baix Penedès, s'ha convocat a les 12 del migdia una concentració multitudinària a la plaça Vella. També alguns ajuntaments, com el de Torredembarra, han decretat serveis mínims durant tota la jornada. De fet, aquest és el segon any que el consistori torrenc convoca una vaga laboral per acompanyar les reivindicacions del Dia Internacional de les Dones.
Visca, visca, visca la lluita feminista! Visca, visca, visca la lluita feminista!
I a les Terres de l'Ebre, entitats, organismes i administracions duen a terme diferents actes reivindicatius. Judit Castells.
El territori ebrenc s'ha tenyit de lila avui. La Comissió per la Vaga Feminista de les Terres de l'Ebre va convocar una vaga de 24 hores, seguida d'un ventall d'activitats per visibilitzar aquesta lluita social amb dinàries mosos populars i piquets informatius. Centenars de veïnes i veïns han estat els que s'han reunit aquest matí a les 12 del migdia a les places dels seus respectius ajuntaments per reclamar la igualtat de drets entre homes i dones i per llegir el manifest de l'1 d'octubre, que enguany també denuncia la violència masclista. S'ha fet un ampli seguiment de la vaga en alguns sectors, com ara el de l'ensenyament. La concentració que s'espera sigui més multitudinària és la de les 6 de la tarda a la plaça Barcelona, al costat del Mercat de Tortosa.
Doncs aquest ha estat el resum, aquesta ha estat una mica la jornada d'avui. Seguirem atents a tot allò que passi durant la tarda i, evidentment, us ho explicarem.
Navega amb el Far.
I les mobilitzacions no s'aturaran demà per, evidentment, qüestions diferents. Hi ha convocada una manifestació a la zona de l'Empordà. Cristina Cantal.
Amics de la Natura de Cadaqués i Sos Costa Brava han convocat una concentració demà a les 12 del migdia en defensa dels terrenys de Saguarda de Cadaqués, una polèmica que fa dies que seguim des d'aquí al Far. En parlem amb la Marta Vall-Llucera, portaveu de la plataforma Sos Costa Brava.
Marta, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant, demà, en defensa de Saguarda, no ens aturem pas.
Exacte. Sí, sí, demà continuen les mobilitzacions per altres aspectes, com dèieu vosaltres, però degut a que, tot i que hi ha una moratòria en una de les urbanitzacions que més hem treballat des de Sos Costa Brava Cadaqués, doncs sembla ser que els promotors estan entrant endavant part de les obres i per això hem fet una crida a la població de concentració i manifestació que d'aquest demà per demanar l'aturada d'obres definitiva.
Perquè des d'Ajuntament i des de promotors diuen que sí que és legal aquestes obres, des de les plataformes considereu que no. Aquí hi ha disjuntiva.
Sí, de fet és un tema jurídicament bastant complex, jurídicament, però si ara com us expliqueu veureu que racionalment té una coherència bastant important. El tema està en que l'organització Saguarda té una moratòria per totes les llicències, és a dir, en aquests moments no es pot fer ni una casa. Però sí que el promotor tenia aprovat definitivament el projecte d'urbanització. Aquest tràmit el que et permet és fer els carrers, posar enllumenat, posar tots els serveis, aigua, llum, gas, etc. Són les típiques urbanitzacions que veus tots els carrers i totes les escomeses i tot fet a punt de tu plantar la teva la casa. Diguem, això és el que se li permet fer al promotor, se li permet. És a dir, té el permís per fer això. Però clar, és una gran incoherència perquè en aquests moments el que està fent el pla director de la Costa Brava, la Generalitat de Catalunya, està estudiant si aquesta urbanització és sostenible o no, si tirarà endavant o no. Per tant, de què serveix destruir tot el territori, fer tots els carrers, etc, etc, amb un espai de 10 hectàrees, amb 15 quilòmetres de lineals de pedra, d'arquitectura de pedra seca, amb barraques de pedra seca, etc. De què serveix fer això si potser no li deixaran fer ni una casa? Llavors, aquesta és la gran incoherència que hi ha. Davant d'aquest dilema, perquè ja fa molts dies que el promotor està passant màquines pels camins, va deixant material, com diem nosaltres, va marcant territori, no? Però sí que hi va haver un punt d'inflexió perquè ja es va carregar un mur de pedra seca, ha començat a destrossar oliveres, etc. Llavors aquí sí que ja ens hem alertat. Per nosaltres intentar salvar aquest pas jurídic, s'ha tramitat una documentació molt ben formulada i justificada al Departament de Territori demanant que es revisi d'ofici el pla parcial que va estar aprovat d'aquesta zona i d'aquesta manera estarien coberts per poder aturar aquestes obres. I això és el que no està fent, ni l'Ajuntament està fent passes ni la Generalitat està fent passes per aturar definitivament aquest problema, diguem-ne, no?
Sí.
I per tant ens trobem aquesta tessitura tan incongruent i per això, després de que comencin a trencar elements d'interès paisatgístic molt important de la zona, doncs hem fet aquesta crida i aquesta manifestació per tenir el màxim suport. Ja sabem, hem convocat avui, vull dir que en 24 hores ja ha estat molt precipitat, no sé fins a quin punt hi haurà molta gent mobilitzada, però estem fent una crida que, per favor, que demà qui pugui pugir a Cadaqués a donar suport a no destruir aquest territori.
Marta, hi ha un fet molt curiós. Des d'aquí hem trucat, en aquest cas, a l'Ajuntament de Cadaqués, hem pogut parlar amb l'alcalde, no? I li hem preguntat, no? Escolti, a vostè li sembla bé que es construeixi? I és molt curiós veure com s'estableix un terme mig, que és un terme mig absurd, no? És com si, per una banda, estiguéssiu vosaltres, que no volguéssiu que es construís, per una altra hi ha el projecte que es vol tirar endavant, i s'estableix un terme mig, repeteixo, absurd, que és el de, bueno, que construeixin, però no allò, una cosa una mica més arregladeta. Quan, de fet, no es tracta de que construeixin una urbanització més arregladeta, es tracta de que no es construeixi, no existeix aquest terme mig. Però, en canvi, l'administració, almenys la local, ho veu d'aquesta manera.
Doncs segurament això respon al que passa, que d'una manera, ara ja entrem en temes molt jurídics, que no sé si interessa a la gent, però bueno, està bé perquè s'entén, diguem-ne, molt bé el que està passant i com estem lluitant aquests temes. Jo crec que aquesta resposta que us ha donat l'Ajuntament segurament respon el que segurament, no ho sé, la Generalitat està pensant. Perquè, és a dir, quan s'aplica la moratòria és dir, frenem, no? Frenem, no tramitem res més, no destruïm el territori i repensem què es pot fer en aquest cas concret, en aquestes 15 hectàrees. El que estan revisant la Generalitat a nivell de la Costa Brava és una extensió, 1.500 hectàrees, estem parlant de gairebé 20.000 habitatges, vull dir que és una extensió molt gran. Però en aquest cas concret, aquestes 15 hectàrees, el que la Generalitat està estudiant en aquests moments, i per això han aturat màquines a no fer res a l'espera de decidir el què, hi ha tres estratègies, diguem-ne, de creixement respecte a aquest sector. La Generalitat potser que decideixi que aquí no hi va cap casa i no es pot construir i aquest paratge ha d'estar conservat i ha de ser sol no urbanitzable, que és el que nosaltres considerem.
Exacte.
Dos, en comptes de fer 104 cases i un hotel, en fem 40 cases, és a dir, reduïm el sector i mirem on col·loquem aquestes cases, seria una segona estratègia possible. I tres, fem l'urbanització, però les cases, en comptes, m'ho invento, que siguin de dues plantes, però seran només de planta baixa, revestides amb no sé quin material que quedarà totalment integrat en el paisatge. És a dir, la Generalitat està definint per cada una d'aquestes urbanitzacions de tota la Costa Brava aquests tres possibles estratègies. Si l'Ajuntament està dient això, no m'estranyaria que la Generalitat hagués avançat, ara estic fent suposicions molt hipotètiques, que la Generalitat m'hagi dit, escolta, mira, el que farem aquí és en comptes de fer-la, farem la meitat, o farem una quarta part, o farem tres quartes, etc. Però cal tenir en compte, a més, en el cas d'aquesta urbanització, que si miréssim la normativa vigent, no compliria la normativa vigent, perquè bona part d'aquest sector té un pendent del 20%, els espais verds s'han col·locat en zones amb torrenteres on cap nen podrà anar jugant un parc, perquè ens entenguem, etcètera. Vull dir que hi ha moltes irregularitats en paral·lel. Per tant, no es pot fer ni una casa en aquest sector, aquesta és la nostra postura.
Sé que demà teniu una... Ai, demà dilluns teniu una roda de premsa, en tornem a parlar. Et sembla?
Perfecte.
Gràcies. Fins dilluns.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, JP Pimeni and the Black Bells. En la mar del Black Music Festival, JP Bimeni, música autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 9:15 vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a liniaespaiter.cat.
Ya siempre mil raons esperan verla. París, el corro, la casa, los jefes que no callan. La multa del golemia al peu de la casalla. Si em vols fer una matanza, ni tan sabe capita pa cridar Maria Antonieta i no para fins a demà. Però fos un antídot molt més pràctic que l'amor. No costa un duro i n'hi ha prou amb un sol got. Si em portes a la cara tot el dia dibuixant la misèria, potser casa i el mal rotllo s'acaba. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No pres mà bé, la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No pres mà bé, la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I encarem el cap de setmana amb moltíssima activitat esportiva al nostre país, a la costa, activitat de tot tipus. Si us sembla, comencem per el que es durà a terme al Garraf, perquè aquest cap de setmana competicions i regates del Club Nàutic del Garraf, Ivan.
Demà dissabte, el Club Nàutic Garraf acollirà la primera de les dues proves puntuables pel Campionat d'Espanya de creuers dins del circuit Passaboies. Una quarantena d'embarcacions participaran d'aquesta prova, on els locals estan fent, per cert, un molt bon paper. A hores d'ara, la classificació general està encapçalada per Polo Seven, del Club Nàutic Garraf, però tot pot canviar aquest cap de setmana perquè només 5 punts separant el primer del cinquè classificat. Això dissabte, diumenge, encara hi haurà més competicions a les aigües del Garraf perquè arriba el 17è Vela Tarquina Trofeu José Tono 2019, la regata social per excel·lència de la vela lleugera al Club Nàutic Garraf. Aquesta jornada correspon a la tercera i darrera etapa del trofeu i, tot i ser una regata social, estarà oberta als equips del club, però també a tothom qui vulgui participar d'aquestes jornades de vela competitiva i formativa.
I, de fet, marxem cap al Garraf per parlar de la setena festa de l'esport femení. Cristina Cantal, perquè el Club Nàutic de l'Escala, amb la vintena regata de l'Anxova, omplirà de competició aquest cap de setmana.
Exacte, el Club Nàutic de l'Escala estarà ben ocupat aquest cap de setmana. Tant dissabte com diumenge hi haurà activitat al Club Nàutic. El dissabte es portarà a terme la vintena regata Ruta de l'Anxova, una trobada de velers en la modalitat de creuer que fan mensualment el club. Xavier López, director esportiu del Club Nàutic l'Escala, detalla la programació.
Comencem dissabte amb un esmorzar a les 11, després seguim amb una conferència que parlem, introduïm una miqueta què són les regates i com preparar-les. I tot seguit farem un recorregut conjunt per aquí la bahia, li diem, a Mar d'Empúries, per acabar amb un dinar de germanor al restaurant del club.
Aquest cap de setmana també és el torn de la regata Open de vela lleugera Trofeu Hivern. El dissabte hi haurà activitat guiada de vela i el diumenge es disputarà la regata Open entre els abonats del club. A finals de març es clourà aquest trofeu per donar pas al trofeu de primavera. De moment, Núria Raimi lidera el rànquing en categoria infantil i Vicenç Batlle en categoria sènior.
I aquest diumenge hi ha la festa de l'esport femení a Girona.
Exacte, el dia 10 de març és la cita anual de la Festa de l'Esport Femení a la capital gironina, que enguany arriba a la seva setena edició, com bé deies. 25 disciplines diferents es desenvoluparan al centre de la ciutat en format d'entrenament, tornejos i exhibicions. La nàutica i el piragüisme són dos dels esports que estan presents a la jornada del diumenge i el Club Nàutic l'Escala hi participarà activament. Quatre membres del club faran un descens pel riu Unyà, surf, a moda d'exhibició d'aquesta disciplina esportiva. També oferiran en el seu estant un taller de nusos mariners i faran un concurs d'equilibri on la guanyadora s'emportarà una ruta guiada per a quatre persones amb vela, caiac, paddle surf o creuer, el que ella triï. Qui vulgui participar de la festa disposarà d'una butlleta amb tots els esports i tallers per poder provar tota l'oferta disponible. Les participants que acumulin diversos tallers realitzats rebran un obsequi al final de la jornada. El tret de la sortida d'aquesta setena edició serà 9:45 del matí amb les G-Runners, que faran una cursa per la ciutat, i acabarà 2:45 del migdia amb una intervenció de dansa oberta a tothom.
I els 13 dels components de l'equip Optimist del Club Nàutic Cambrils participaran a l'Optiorange de València, una regata internacional que comença avui divendres amb les primeres proves i que finalitzarà el diumenge. Daniel Rodríguez.
Competició, que enguany celebra la segona edició, està organitzada pel Reial Club Nàutic València i el Sant Petersburg Yacht Club. En ella hi prenem part gairebé 300 regatistes provenents de 15 països d'Europa i Amèrica. L'expedició cambrilenca està formada per Natàlia García, Miguel García, Zomor Denes, Barbanàs Denes, Iker Mújica, Joan Fargas, Oriol Ramon, Joan Gil, Gonzalo Alberto, Coldo Urrutia, Ricardo de Marc, Joan Domingo i Santi Alberto. Més enllà del seu caràcter esportiu, aquesta regata internacional és també una vivència única per tots ells i elles, ja que els dona l'oportunitat de conviure i competir amb regatistes d'altres nacionalitats.
We'll be right back. Tres competicions, Judit, des de les Terres de l'Ebre.
Aquest cap de setmana el Club Nàutic d'Amposta se desplaça fins a Banyoles per tal de participar en la confrontació catalana on participen tots els clubs de Catalunya, d'Aragó i alguns clubs francesos. Des del club hi participaran els aldetes de totes les categories. Ens ho explica el seu entrenador, David Morales.
Des del Club Nàutic d'Amposta pot sortir en uns 88 remers de totes les categories, des de la categoria Levi fins a la de més edat, que és la veterà. I bueno, en la idea de començar a provar ja modalitats i embarcacions per a les properes cites que campionats de Catalunya i d'Espanya.
Una cita que els serveix per competir contra les millors tripulacions de Catalunya i agafar referència dels seus possibles contrincants en el campionat de Catalunya i d'Espanya. Cada atleta com a meta té una posició diferent, ens explica el seu entrenador.
Aquí tenim una mica de tot. Possiblement és una de les regates, m'atreviria a dir que tenim rècord de participació. Actualment tenim molta gent, el club està en molt bona salut i per sort, i pues, bueno, tenim molts de remers. Molts d'ells debuten, és la seva primera regata, i d'altres pues, que ja fa temps ja tenen més ambicions i aspiracions a guanyar aquesta regata.
Els aldetes més petits que competiran tenen 10 anys, ja que des del club no veuen adient que aldetes de menys edat s'hagin de confrontar les característiques que té una competició.
Segueix la llum del far.
Com explicàvem al principi del programa, les mobilitzacions d'avui no s'havien vist pràcticament mai en un dia 8 de març. De fet, tot i que cada sindicat o els sindicats han decidit convocar amb dues formats diferents, per una banda hi ha sindicats que han volgut convocar una vaga general de tot el dia durant 24 hores i d'altres que han convocat aturades de només dues hores. El fet és que a tarda i fins a les 6 conflueixen totes les convocatòries, tant els que han decidit fer vaga parcial per torns, és a dir, de dues hores cada torn, o els que han decidit que la vaga general fos de 24 hores. En tot cas, volem saber com s'està vivint, com s'està valorant i a partir d'aquí convocar a les diferents manifestacions i concentracions que hi haurà al llarg de la tarda, sobretot a Barcelona, però també a la resta del país. Parlem, en aquest cas, amb la portaveu de Comissions Obreres, Montse Ros. Montse, molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Home, doncs, què vols que et digui? Sincerament, contents de veure el seguiment que està tenint aquesta vaga i sobretot la repercussió. Els sindicats, de manera general, la situàveu amb un 70%, llegia per aquí, llegia en un diari, però la repercussió jo crec que va molt més enllà d'aquest 70%.
Jo crec que va molt més enllà també gràcies a vosaltres, no? Les dones dels mitjans de comunicació que fan majoritàriament vaga i que us han deixat en els homes la responsabilitat d'informar sobre el que passa, jo crec que esteu fent un paper molt, molt important i que us agraïm moltíssim.
Però el tema, i jo crec que això ja està bé, ja tocava, i és que el dia 8 de març ha deixat de ser una jornada com moltes d'altres, i jo crec que no vull menys tenir les altres jornades, però era una vaga de reivindicar, quatre titulars, dues notícies, i seguíem el dia amb normalitat, i des de fa dos anys, l'any passat ja va ser important, i aquest any ens hem superat. És a dir, hem fet un punt d'inflexió, un canvi aquí.
Sí, jo també ho considero. L'any passat va ser un punt d'inflexió i nosaltres pensàvem que igual perdria força i no, ens n'hem adonat que en guanya. O sigui, l'any passat les empreses que van fer vaga van dedicar aquest temps, saps que vam convocar de manera general dues hores, excepte en aquells sectors que volien fer més perquè creien que estaven amb el conveni o amb el que fos i ho podien fer, no? I els que van fer dues hores van dedicar les dues hores a fer assemblees, sobretot, no? A parlar, a veure què passava, no? Era una cosa com que havíem de discutir. I aquest any se n'han anat directe al carrer, no? Aquest dematí ha sigut un festival de manifestacions en el carrer de petits piquets en les empreses que donaven voltes pel Prat, per l'aeroport, per cada poble, per cada ciutat. Hi havia tanta gent en el carrer. És molt xulo, molt xulo. Ens ha agafat molt més vigor del que nosaltres pensàvem que tindria.
Aquí la qüestió, Montse, és que no s'aturi, que és el que a mi em preocupa, és a dir, em preocupa, em genera un cert neguit, no? Que convertim el dia d'avui en una festa, no? En una festa, perdó. Bueno, en una festa de la reivindicació, per què no dir-ho? És a dir, en una celebració, en una reivindicació, en una manifestació, en un acte públic i social, i que demà la cosa quedi amb que bé, ahir vam estar reivindicant, i ja està, ja podem
el
seguir.
El moviment feminista és molt gran i mou moltes coses. La mateixa configuració de la vaga, no, que diu la vaga de cures, la vaga dels estudiants, la vaga laboral, la vaga de consum, no? Nosaltres, els sindicats, ens hem compromès amb la part laboral, que és la que ens toca, no? No és que no recolzem les altres, però en aquestes som responsables. I nosaltres crec que hem aconseguit que hi hagi més embranzida, perquè ha servit la de l'any passat. O sigui, el 8 de març de l'any passat ens ha permès situar millores en el salari de les dones, per exemple, en el diàleg social, que hi ha 14.000 euros mínims en conveni. Això vol dir que les dones del conveni del tèxtil han tingut pujades salarials del 22%. Perquè ho hem aconseguit. Si no hi hagués hagut el 8 de març, ens hagués costat molt més. Hem aconseguit acords que no haguéssim pensat en algunes empreses. Pronòvies, un acord integral de protecció de les víctimes de violència de gènere, punter a Europa. I avui n'han anunciat un de nou per la setmana que ve en termes de conciliació. iDreams va ser un acord de conciliació extraordinari. Ara el govern comença a aproximar-se, però ells ja tenen iguals permisos pels homes, per les dones i pel personal LGTBI de tots els seus centres. Sí, hem aconseguit coses efectives. El conveni de químiques, un dels més importants del país, aborda la bretxa salarial. Això vol dir, hem fet molt, home, comparativament amb el total, no. Però ha demostrat que era possible fer aquests canvis que canvien d'una manera material la vida d'un grup de dones.
Per tant, s'està avançant, s'estan fent guanys, s'està tirant endavant i...
Doncs en falten molts.
I clar, aquest és el tema. És a dir, val, jo ara ens escoltava i pensava, de veritat, s'ha aconseguit tot això, però som molt lluny encara. És a dir, les dades d'avui parlen de discriminació salarial d'un 12% en alguns casos, d'un 20, un 25% en alguns sectors.
La mitjana anual de bretxa de les dones està en el 23,4. Les dades últimes fiables que tinc, que són les del 2016. Això és la bretxa anual mitjana. La bretxa en pensions arriba al 38%, que és una barbaritat, perquè clar, es va acumulant, no? En el mercat de treball hi ha dos espais on se separen els homes de les dones. Un és l'època de la fertilitat i l'altre és l'època, la meva edat, diguéssim, que és l'edat de cuidar pares i mares malalts. Si tu això vas sumant en la vida laboral això, arribes a les pensions i a la bretxa se'n va al 38%, que és indigerible, és que no pot ser, no?
Escolta, per tant, som allà i saps què és el pitjor de tot? O una de les coses que a mi més em preocupa, que aquesta desgavell salarial al qual fèiem referència es percep a través dels estudis, es percep a través de les dades que fem públiques als mitjans, però no la, o almenys al meu entorn, amb qui ho he pogut preguntar, no la percep el propi treballador i la pròpia treballadora. És a dir, si tu vas a una empresa i preguntes, la seva companya cobra menys o el seu company cobra més, ningú et diu sí.
I et diuen no?
Clar.
Perquè, clar, aquestes coses van tocar en les carreres salarials, però abans, per exemple, les categories professionals. En la neteja, netejadora, una categoria, cristalero.
Ah, d'acord.
Cobra més. De fet, fan una feina pràcticament igual, no hi ha, no?
Sí.
No hi ha gran diferència, però les categories masculinitzades cobren més. No, és que jo estic a la meva categoria, sí, però és que la teva categoria està mal valorada. Moltes feines de les dones estan mal valorades. Mira, tenim en lluita, que avui fan vaga de 24 hores, les educadores de les escoles bressol privades.
Sí.
Tenen un salari que està en aquest moment per sota del salari mínim interprofessional que es va aprovar ara fa poc.
Déu-n'hi-do.
38 hores amb canalla a la setmana, dugues per preparar totes les coses i tornar-ho a endreçar tot. Això és la vida laboral de les educadores. Per què es valora tan poc que cuidin els nostres fills, perquè es dona per fet que és una feina de dones i té poc valor. Això passa a molts llocs, no? Hi ha una mala valoració dels llocs de treball de les dones. Però tens raó que la percepció és estranyament, no? En un altre lloc on hi ha molta bretxa salarial és en el sector serveis. Mm. Jo repartia octavetes aquests dies per convocar la vaga, no? En les portes dels metros i això, i s'emparava gent, nois joves, i miraven i deien, això és veritat? Yeah. Vols dir? I esperaven a parlar-ho i a comentar-ho perquè ho donaven com que no podia ser, no? I ho sabeu si la gent gran, en els joves no ens passa, no, sí. En els joves sempre ens passa.
Montse, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a fer avui la reflexió. La qüestió no és fer-la avui, la qüestió és seguir-la fent durant el que queda de mesos, de setmanes, d'anys, fins que realment això sigui passat, que encara no ho és.
Aquest és el compromís. Nosaltres hem de portar això al canvi en els convenis.
Doncs seguirem lluitant. Gràcies, Montse, que vagi molt bé. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Ara a veure, molt bona tarda. Però, evidentment, no només els sindicats s'afegeixen avui aquest dia de vaga, també les entitats de petits empresaris, com és el cas de Pimec. Saludem Helena de la Campa, que és directora de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva de Pimec. Helena, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda a totes i tots.
Lluitant i batallant en tots els sectors, i aquí jo crec que vosaltres representeu també el sector de les autònomes, que és un altre sector tremendo.
Exactament, i encara queda molt camí a fer, en aquest sentit, des de PIMEC Autònoms i la Comissió de la Dona de PIMEC, que estem treballant en diverses línies, perquè realment encara queda molt camí a fer per empoderar a les dones i a les dones empresàries perquè s'animin, no?, moltes persones que tenen aquests projectes a avançar i a aconseguir aquesta fita.
Precisament un dels problemes és les dones empresàries, sovint, o gairebé sempre, petites empresàries. És a dir, els jocs de responsabilitat encara estan molt majoritàriament ocupats per homes, i la discriminació d'ingressos, per entendre'ns, en el cas dels empresaris, empresàries i autònoms, queda encara més dissimulat. És a dir, és que el conveni marca, no? És que, bueno, jo le pago esto i directament és discriminada pel fet de ser dona.
Sí, a veure, majoritàriament el que diríem de la dona empresària, els grans problemes que ens trobem no estan en una discriminació salarial, tant en quant són treballadors autònomes, són més unes dificultats en moltes ocasions en poder accedir a muntar aquesta empresa o aquest somni que tenen. Encara es perceben moltíssimes reticències a l'hora de que la dona accedeixi a demanar un finançament. Segurament és un tema molt transversal, és un tema social, i encara es veuen moltíssimes reticències a l'hora de demanar, doncs, aquests fons necessaris per iniciar una empresa. Ara també tenim dades positives, i també el que detectem és que aquelles empreses que han impulsat dones fracassen menys i són molt més estables.
Per tant, diguéssim que tenim una de cal i l'altra de sorra. Suposo que el que toca a partir d'ara és seguir treballant, no? Ara la Montse, des del món dels sindicats, ens feia un petit recull de guanys que s'han aconseguit en el món de les emprenedores. Aquí també suposo que més protecció social, també, no?
Sí, és necessari realment empoderar i buscar mecanismes realment àgils i útils que promoguin aquesta seguretat per a aquestes persones que vulguin emprendre un negoci o ampliar el seu negoci, no?, fins i tot. I es fa, doncs, cada vegada més necessari. Això és un canvi cultural global, realment.
Doncs li agraeixo molt que ens hagi atès, Helena. En tot cas, seguirem lluitant per aquests drets. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Molt bon dia.
Ara bona tarda. Molt bé. I com dèiem, un dels sindicats que ha convocat 24 hores de vaga, no pas aturades de dues hores, és el sindicat CGT, juntament amb d'altres. Si us sembla, ens quedem amb aquest. Montse Sánchez és membre del secretariat de gènere de la CGT. Montse, molt bona tarda i benvinguda.
Buenas tardes.
Què tal, Montse? Sento soroll de fons, no sé si amb una mobilització.
Sí, exactamente. Estamos ahora mismo en una movilización yendo para la manifestación.
¿De las 6:30 en Barcelona, en vuestro caso?
Sí, en mi caso, en nuestro caso, estamos yendo ahora mismo para la manifestación que hay en Barcelona.
¿Qué valoración hacéis? ¿Quina valoració feu de com estaran el dia de vaga d'avui?
Bueno, la participación ha sido muchísimo más mayor que el año pasado. Eso sin duda, por lo menos por la propia experiencia que estamos teniendo desde aquí. En cuanto al año pasado, se han sumado muchísimas más compañeras y compañeros a la huelga y a las movilizaciones.
Això fa que es senti un precedent, no? Aquí ara la qüestió és ser capaços de mantenir aquest nivell de compromís, evidentment, la propera edició, però durant tot l'any fins la propera edició, no?
Exactamente, ese sería uno de los objetivos. De hecho, el año pasado fue el primer detonante, como así por así llamarlo. Este año se preveía que fuera más y bueno, uno de los objetivos es que cada año sea más. Como tú bien dices, este día somos conscientes de que no vamos a cambiar el mundo en 24 horas, pero sí crear conciencia y que a partir de aquí, durante todo el año, se mantengan, pues bueno, esta filosofía, esta manera de reivindicar y de intentar de alguna forma transformar la sociedad.
Montse, hi ha hagut algunes càrregues dels Mossos d'Esquadra. Hi ha hagut en algunes zones enfrontaments entre manifestants i Mossos d'Esquadra. No sé si en tens coneixement.
Bueno, yo la verdad es que me he ido informando poco porque he estado durante todo el día en movilizaciones y los datos que tengo han sido los justos porque no he estado tampoco muy pendiente del móvil, que es por donde me estaban enviando la información. Sí que es cierto que me han comentado que esta mañana han habido algunos altercados, pero no tengo los datos, no tengo la información explícita.
El que queda és seguir lluitant i no sé si se sap per on començar, és a dir, per on s'ha de començar aquesta, no vull dir empoderament, sinó aquest reconeixement de drets i feina.
Ai, perdona,
no, mira, vamos a hacer una cosa más interesante, seguramente. ¿Puedes poner el teléfono para oír el ambiente de donde estás ahora mismo?
Ah, sí, a ver, un momento.
Genial, a ver, porque oigo gritos de fondo. Estem parlant amb la Montse de la CGT i sentíem crits de fons. Vaja, ara m'he precipitat. Sentíem crits de fons.
Bueno, ara mismo...
Se han callado, sí.
Ahora mismo se han callado, sí, porque estamos en un punto de encuentro esperando a que se nos unan más compañeras y ahora mismo estamos en una parada.
¿Qué estáis? ¿En el metro o en el tren? ¿O qué?
No, vamos caminando. Nosotros vamos caminando, pero estamos haciendo paradas donde tenemos puntos de encuentro donde se van sumando más colectivos al bloque que estamos llevando.
¿Creéis que vais a llenar? ¿Va a ser de aquellas de cortar un montón de calles o no?
Bueno, aquí ahora mismo nosotros estamos ya en un bloque que venimos desde Esplugas, pasando por Coislán y seguiremos durante toda la carretera de Sal.
Pues oye, en todo caso, recordemos, para la gente que nos está escuchando, en el caso de Barcelona, 6:30 de la tarde, punto de encuentro.
6:30 de la tarde, punto de encuentro. Plaza España.
Correcto.
Es bloque mixto y más adelante está el bloque. No, perdona. Plaza España es bloque mixto.
Perfecto. Entonces, en Plaza
España. Exactamente. Sobre todo tener en cuenta que la manifestación está compuesta por un bloque no mixto y un bloque mixto.
Pues a las 6:30 en Plaza España, qui vulgui manifestar-se per reivindicar la igualtat entre homes i dones. Nada, Montse, oigo que se vuelven a animar. Que vaya muy bien. Sí.
Gràcies.
A ti, hasta ahora, buenas tardes. Doncs aquesta és la valoració que em feien a aquesta hora de la tarda, sindicats i petits empresaris com és PIMEC, representats avui també aquí al FAR. En 2 hores acabem el concurs.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El concurs del FAR.
I, de fet, en 2 hores fem el sorteig del concurs, Ivan. Un concurs que, bueno, que ens dona l'oportunitat de passar una bona estona.
Ens, a jugar.
Ens dona l'oportunitat de passar una nit, de fet, a l'hotel Ceferino de Vilanova i la Geltrú. Hi ha gent que ja ha comentat a les xarxes socials la publicació que vam fer tant a Facebook com a Twitter, i la gent, la veritat és que s'ha animat bastant, sí? I realment fan moltíssimes coses, quan fa bon temps a la platja. Hi ha gent que pren el sol, que fa fotografies, hi ha gent que pesca, que passeja. Per tant, diversitat d'opinions a la xarxa.
Recordem la pregunta.
La pregunta, només heu de contestar, explicar-nos què és el que us agrada fer a prop de la platja quan fa bon temps, quan fa sol, com fa avui.
És a dir, què us agradaria fer aquest cap de setmana, per exemple, no? Que diuen que farà bon temps, doncs expliqueu-nos-ho, no? Ens ho feu saber, ens ho apunteu a les xarxes del FAR, a les xarxes socials, que és el FAR FM, Twitter i també Facebook, ens ho feu arribar, sobretot Twitter, ens ho feu arribar i nosaltres us afegim al col·lectiu de gent que opta aquesta nit d'hotel al Ceferino,
A l'hotel Ceferino de Vilanova i la Geltrú, concretament a la suite de l'hotel Ceferino. Per tant, una bona oportunitat.
Doncs ja ho sabeu, si voleu participar, xarxes al FAR FM, envieu els missatges i a partir d'aquí, que tingueu sort, en dues
jugueu
hores...
Jugueu amb nosaltres.
Exacte, Didac. En dues hores sortegem aquesta nit a la suite de l'hotel Ceferino.
Participa.
Molt bé. Ivan, que vagi bé, fins després.
Fins ara.
A reveure. I així hem arribat a les 5 de la tarda. Ens aturem en 3 minuts notícies i després seguim amb moltes més coses.
A jugar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Aixeca de l'aire, rem encara que es faci fosc. Cau i aixeca de l'aire, tu pots arribar a l'horitzó. Lluita, lluita, que el dia passa si no lluites. Lluita, saps que per vèncer has de lluitar. No deixis que un altre lluiti per tu, sempre ets a temps de reaccionar. Jo t'anima a seguir-te arriscant, a fer un pas en saltar-ne dos endavant. L'acció t'anima a seguir constant, que estimar el camí és el més important. Es faci fosc, cau i aixeca't en l'aire, tu pots arribar a l'horitzó. Lluita, lluita, que el dia passa si no lluites. Lluita, saps que per vèncer has de lluitar. No deixis que un altre lluiti per tu, sempre ets a temps de reaccionar. Que no para de pujar, t'està demanant. És l'adrenalina que no para de pujar, t'està demanant. És l'adrenalina que no para de pujar, t'està demanant. És l'adrenalina que no para de pujar, t'està demanant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.